Noticias. Les instal·lacions fotovoltaiques de l'Escola Empúries i Plaça Catalunya pendents d'Endesa. Les plaques solars a l'escola estan instal·lades però encara no funcionen, ja que Endesa ha de validar un canvi en el traçat de la connexió exterior. El regidor de Transició Energètica, Rafael López, confia que en un parell de mesos puguin entrar en funcionament, encara que manté la cautela perquè la companyia també té paralitzats els panells de Plaça Catalunya. Les nenes no tenen interès per l'esport ni per competir. Així ho afirma Olga Praderas, l'encarregada de la xerrada Tothom és esport. Les menors consideren que els estereotips de gènere encara pesen massa sobre la societat. Comença el camí per la quarta edició de les Muses Mostra d'Art, que enguany es centra en la proposta La bellesa és terror. Se celebrarà entre el 5 i el 7 de desembre. Comença el període d'inscripcions per artistes que hi vulguin participar. El pròxim mes d'octubre comença a l'Escola Empúries el taller Famílies en Cercle, una activitat gratuïta dirigida a totes aquelles persones que tenen la responsabilitat de cuidar i educar infants. El taller té oberta la seva inscripció fins demà 25 de setembre. I el temps. Més núvols aquesta tarda amb possibilitat d'alguna pluja feble durant la nit. La temperatura seguirà fresca amb pocs canvis. Demà esperem encara aquest temps variable amb nuvolades i encara amb la possibilitat d'algun plogim, especialment durant la tarda. La temperatura, això sí, podria pujar lleugerament. Fins aquí el butlletí d'aquest dimecres 24 de setembre. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Eo, què fas?
Aquí, amb el mòbil, escoltant la ràdio.
Ja ho fas a través de radiolescala.cat?
I tant, això sempre.
Ja saps que hi ha novetats per aquesta temporada 2025-2026?
Sí, i tant. Per començar, amb l'Ull Avui d'en Joan Brugués, que el podràs escoltar d'11 a 12 del matí i amb noves seccions.
El més calent a l'Aigüera, ara de 12 a 1 del migdia, i el presentarà l'Ona Vilà, amb seccions molt interessants.
Puntualment arribarà l'informatiu a la 1 amb la Lali Giné, que també conduirà cada dimarts la tertúlia a la plaça i els dimecres l'alcaldia, sempre després de les notícies.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de...
Passen 3 minuts a les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on parlarem de medi ambient, ja tenim a punt el nostre col·laborador, en Joan Ramon Mendo, i acabarem el programa d'avui descobrint una nova llegenda i un nou mite del nostre mar. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar.
Parlem de medi ambient, parlem de Medi Nostrum.
I avui volem parlar d'aquests incendis que han afectat especialment la zona de Galícia i el nord de la península. Molt bona tarda, Joan Ramon.
Bona tarda, Marina.
Com estàs?
Estic.
És important.
I és molt,
avui
i
és en
molt,
dia és important estar.
Pienso, luego existo, com deia aquell gran savi, que no recordo qui era. Tornem a una temporada més, una nova etapa escolar, podríem dir, perquè molts dels oients ja saben que aquest programa és un programa divulgatiu, també és un programa de denúncia, però sempre des del respecte, sempre des de la vessant científica.
Almenys ho intentem.
I donant, doncs, arguments que siguin raonables, que siguin de pes, sobretot de pes. Que la gent no es quedi amb el dubte de, bueno, és que potser sí, potser no, potser és que allò que m'han dit és que el meu cunyat diu que... No, aquí no parlem de cunyats, aquí parlem de ciència, parlem d'actualitat, parlem de natura, parlem de medi ambient, i avui tenim un convidat per poder parlar amb coneixement de causa i poder-nos extendre en el contingut, en profunditat, amb coneixement. I el nostre convidat d'avui ja ha estat aquí en aquest programa, és l'Alberto Rivero Saeta. Alberto, ens escoltes?
Sí, sí, el tinc clar.
Molt bé, Alberto, bona tarda.
Bona tarda.
Molt bona tarda, Alberto.
Bé, Alberto, no et faré una gran presentació, simplement recordar als oients que ets una persona molt vinculada amb el medi ambient, amb alguns temes d'activisme, que et confesses naturalista i ecologista. Vull dir que amb aquesta presentació... I a més, ets gallec, ets nascut a Galícia, per tant, el tema del que avui parlarem, el tema dels incendis que hi ha hagut aquestes darreres setmanes a tota la part nord-occidental de la península Ibèrica, ja no només a l'estat espanyol, sinó també a Portugal. Doncs, tu que ets d'allà, tu que ets de Galícia, d'aquella part que en teoria és una part atlàntica, és una part que no hauria de ser tan proclive, en català, no sé si proclive és correcte.
Hauria de buscar, perquè ara mateix...
I si no, Alberto, hacemos una entrevista en castellano, que ja sabes que no hay problema. Si jo podia fer-la en gallego, també l'haria en gallego. La cosa és que aquella zona de la península Ibèrica, on hi ha les rouredes, on hi ha castanyers, on hi ha boscos que de per si no tenen aquesta facilitat per cremar-se, com són els boscos mediterranis, on hi ha més pi, on la vegetació fins i tot s'ha especialitzat en créixer a través dels incendis o gràcies a els incendis. Llavors, la primera pregunta, Alberto, així per entrar una mica en matèria, si vols després ja podem anar una mica més al gra. La primera pregunta seria per què en aquestes zones de clima atlàntic que tenen més influència, lògicament, de l'oceà Atlàntic, que els estius sí que són secs, però potser no són tan secs com els estius mediterranis, o, no sé, tu creus que la part climàtica, la part de l'estat de la vegetació, de la sequedat, de la falta de pluges, pot desencadenar una onada d'incendis com la que hem viscut fa un mes, aproximadament?
Bueno, a mí me gustaría recordar que todos los años la comunidad autónoma con mayor superficie quemada es Galicia. Y esto es reiterado desde los años 90. Con lo cual algo pasa allí, que a pesar de, como bien dices, tener un clima atlántico, no toda Galicia es atlántica, y de hecho la zona en la que ha habido en los últimos tiempos es una zona más de clima continental, incluso con una cierta influencia mediterránea, y allí hay varios factores. Uno de ellos es la política forestal. La política forestal de los últimos años, desde el franquismo a la actualidad, se ha basado en un cambiar el bosque autóctono por monocultivos de eucalipto y pino para la producción maderera o de celulosa. En el caso de eucalipto va a celulosa, a una fábrica de celulosa muy polémica, que está en Pontevedra, que es ENCE. Y ahora mismo hay un proyecto de hacer otra en Lugo, a orillas del río Ulla, que es Altri, que digamos que es la ENCE portuguesa. Yeah. Después de los incendios del año 2017, Portugal prohibió plantar más eucaliptos. Por eso desembarca Altri en Galicia, porque no existe esa prohibición en Galicia.
Claro.
Cuando ardieron en 2017, ardió justo la zona costera. La zona costera gallega ya sí es atlántica 100%. Es una zona con brumas marítimas, con constantes temporales. Y a pesar de ello, murieron 8 personas en ese momento. Porque el eucalipto tiene una cosa, que es un alcohol en las hojas, que facilita y mucho la propagación del fuego, porque es un árbol que de hecho nace, evoluciona y evoluciona con el fuego en Australia.
Correcto.
Todo esto, claro, cuando tú lo ves desde la perspectiva de hoy, estoy en Cataluña y hoy arde Galicia y tal, bueno, una vez allí lo más normal es que arda. Después hay una cultura del fuego, que todo se arregla con fuego, y es cierto que esto de la despoblación hace mella, porque ¿qué digo con la cultura del fuego? Pues que antes para hacer pastos, en zonas de matorral se quemaba el matorral.
Vale, si em permets,
rodeava el fuego.
Alberto, si em permets fer-te un petit tall, crec que és un tall important per separar aquests conceptes, no? Jo he volgut fer la introducció relacionant el clima, la vegetació, que seria pròpia de la major part d'aquest nord-oest peninsular, quan diem Galícia, diem Lleó, diem Astúries. Potser seria una unitat que té una certa coherència en quant a clima i vegetació. Potser la costa de Galícia, doncs tot el que és la zona més costanera, ja seria un altre ambient. Clar, lògicament, el que ens indiques, que és sabut per molta gent, que efectivament des de ja fa molts anys que s'han plantat, o millor dit, s'han tallat boscos rouredes, boscos de roure, altres espècies de caducifolis propis de la zona atlàntica també van ser eliminats per poder convertir aquests terrenys en plantacions, com dius molt bé, Alberto, o bé d'eucaliptus o bé d'espècies resiníferes, d'espècies de fusta de la família del pi. Clar, en tots dos casos, tant els pins com els eucaliptus tenen aquests components inflamables, aquestes resines, aquests alcohols, que faciliten i molt la propagació i la capacitat de càrrega de combustible. És a dir, si tu tens una alzina, si tu tens un roure, l'incendi hi pot arribar, però no es podrà propagar amb la mateixa facilitat o amb la mateixa velocitat que si tens un eucaliptus o si tens un pi blanc, per dir alguna cosa. No sé exactament quin és el pi més habitual a la zona de Galícia, però aquí, per exemple, el gran problema al Mediterrani és el pi blanc. No hi ha més. I allà on hi ha pi blanc i tenim grans incendis. Clar, aquesta primera introducció, Alberto, era per descartar un dels mantres que s'estan fent servir molt de forma excessiva, i és que aquests grans incendis són deguts no als eucaliptus, no a la mà de l'home, sinó que són deguts al canvi climàtic. I bé, sense entrar en matèria, però tampoc no és el tema d'avui, no té massa lògica atribuir la causa de tot aquest cúmul d'incendis en una zona com és Galícia, Astúries, Extremadura, Lleó, al canvi climàtic. Hi ha d'haver altres causes. Bé, ja hem apuntat una d'elles, d'acord? Com tu deies, aquest canvi dels usos del sòl, que han passat de ser boscos, de planifolis, a ser plantacions industrials per a fer paper o per a fer mobles de coníferes i d'eucaliptus. Anem per la segona causa, que és aquesta on t'he interromput, Alberto, i que anaves a explicar, i bueno, que no la vull avançar, però jo ja sé per on vas, el tema de generar pastures. Explica'ns com funciona la ramaderia i per què aquesta cultura rural ancestral, que fins no fa molts anys es mantenia en equilibri, ha passat a ser doncs com una mena de destrucció massiva de qualsevol bosc, de qualsevol lloc on hi pugui haver un arbre. Per què aquest canvi de mentalitat a l'àmbit rural?
Bueno, yo creo que una de las cosas ha sido también el cambio en el manejo del ganado. Es cierto que cuando se utilizaba el fuego para hacer pastos, iba todo el pueblo. Son zonas que en Galicia llamamos comunales, ¿no? Que es una forma de propiedad que existe en Galicia, que digamos que es una propiedad privada, pero es común a todos los habitantes de un determinado pueblo. Entonces tú tienes el monte al lado, y eso no es un monte público. Es una propiedad privada, compartida por los habitantes de un pueblo. Y eso ese pueblo tendrá derecho a la explotación maderera y al pasto. Iba todo el pueblo, quemaba, pero todo el pueblo rodeaba esa zona quemada de forma que no se extendía. ¿Por qué? Porque al lado a lo mejor había precisamente unos árboles que se querían salvar. ¿Qué ocurre ahora? Que entre la despoblación y una cosa y otra, y el cambio en lo que es el uso del ganado, el manejo sobre todo, ha llevado a que el fuego ahora se use, pero no se para. Entonces, es verdad que tenemos unas zonas amplias de matorral, que no es que esto me gustaría recalcarlo, no es que el monte esté sucio, el matorral es un hábitat prioritario de la Unión Europea, ¿vale? Los brezales,
a esto también llegaremos, Alberto.
Muy interesante. Sí. Entonces, esto es lo que se quiere eliminar para hacer pasto. ¿Qué ocurre? Que antes tenías un pastor que iba con el rebaño, un rebaño mucho más medido a la capacidad física del pastor, es decir, un pastor nunca llevaba más animales de los que era capaz de manejar.
Claro.
Y ahora mismo lo que tienes es un señor que no se dedica en primera instancia a la ganadería, que tiene el ganado suelto durante al menos toda la primavera y el verano en el monte, y que él pasa por allí una vez cada 15 días como todo terreno.
Yeah.
Entonces, claro, no estamos hablando del mismo manejo. Yo es evidente que en el primer siglo XXI no le vas a pedir a alguien que se vaya a dormir con el ganado al monte. Y ya no van a tener 10, 20 vacas, van a tener 300, 400, 1.000,
claro.
3.000 conozco yo uno, justo en la zona que ardió. Claro, es evidente que manejar 3.000 vacas no es fácil, máxime cuando vas con un todo terreno. Y esto ocurre mucho, no solo en Galicia, también en Asturias y tal. Entonces, eso es uno de los problemas. Lo que hablabas del cambio climático, el cambio climático es un factor que agrava las consecuencias de un incendio, pero no provoca el incendio en su origen.
Correcto.
Lo provoca el señor que va allí con un mechero.
Correcto. Bé, de fet, por Alberto...
Interessa que sean.
Ja tenim dues causes. Una causa, a canvi d'usos del sol, dels aprofitaments forestals. Segona causa, incendis provocats intencionadament amb el vistiplau, con el beneplàcito dels governs municipals, dels governs autonòmics, que permeten que els ramaders, aquesta ramaderia que podríem dir-li extensiva, però clar, quan parlem de 3.000 caps de bestiar, potser el terme extensiva no seria l'adequat, perquè és com tenir una granja gegantina, però en comptes de tenir-la acotada amb un espai reduït, la tens acotada amb un espai més gran, però no deixa de ser una zona de cria intensiva. En aquest cas de vaques, podrien ser ovelles, podrien ser cabres. Clar, aquí anem a la tercera part que a mi m'agradaria tractar, i és aquesta que deies tu justament, la de la intencionalitat. És a dir, per què hi ha tants incendis de forma simultània? No és només perquè hi ha hagut un estiu sec o perquè hi ha doncs una part de canvi climàtic que està afectant a la humitat que té la vegetació o la humitat que pot retenir el sol. No, és perquè es donen les condicions perquè un conjunt de persones, li podem posar el nom que vulguis, màfies, crim organitzat, cooperatives, m'és igual, el nom que sigui, un conjunt de persones que s'organitzen per cremar el bosc, per cremar, per quemar el monte, com diríem en castellà. Llavors, les autoritats són coneixedores de que això passa. Pregunta, per què es permet i un cop es coneix que això s'està fent, quin sentit té desplaçar dotacions de bombers, dotacions, etc., quan se sap que tot aquell foc intencionat està molt per sobre de la capacitat d'extinció? I portis la UME, i portis tot el parc de bombers de Galícia, tot el parc de bombers d'Astúries. És a dir, políticament, a on hauríem d'apuntar, Alberto? On creus que hi ha la responsabilitat? És només d'aquesta gent que pren foc, o també dels alcaldes, dels consistoris, a on hauríem d'apuntar per buscar responsables?
Yo creo que hay un refrán que dice, entre todos la mataron y ella se la remolió.
Cierto, cierto.
¿Qué diría mi abuela? Pues tal cual. Correcto. Yo creo que cada uno tiene su parte de responsabilidad. Evidentemente, hay cero prevención. Las brigadas de los ayuntamientos habitualmente están integradas por gente que tiene cero experiencia, muy poca experiencia en lo que es apagar incendios. Normalmente las brigadas estaban pensadas para que fueran preventivas, es decir, tú contratabas una serie de gente durante temporalmente, pues para limpiar caminos, fincas, etcétera, etcétera, crear cortafuegos alrededor de los pueblos. Esta era la finalidad, no apagar fuego, sino preverlo. Con esto se ha tejido todo un tráfico de influencias a cambio de votos, sobre todo en la zona rural, de yo contrato a mi primo, yeah, está en casa, no tenía absolutamente nada, bueno, cositas así, ¿vale? Uh-huh. Después, digamos que nos vamos a las brigadas de la Xunta, ahí sí tenemos profesionales. ¿Qué ocurre? Que se ha recortado muchísimo en el parque de bomberos en los últimos años, incluso, bueno, en absolutamente todo, hasta un 90% en algunas comunidades autónomas, como puede ser Castilla y León. Cuando Castilla y León tiene hasta el 60% de la superficie forestal. ¿Tú sabes cuánto cobra un bombero forestal?
No tengo idea,
1.300
pero...
1.300 euros al mes.
Pero sí, puede ir por donde dice Marina, sí.
Efectivamente, es lo que cobra un ayudante de camarero.
Imagínate.
Es decir, ¿qué es más importante? ¿La protección de la naturaleza o poner un café? Claro. Ojo, yo me dedico a hostelería, ¿eh? Yo soy camarero.
Claro, el dilema no es ese. El dilema...
Pero yo no arriesgo la vida cada vez que
ahí
salgo
está,
a poner
ahí
un
está.
Café.
Exacto. Exacto, es lo que iba a decir.
Y se necesitan unos conocimientos para apagar un fuego.
Eso exacte. Vale, és a dir, aquí la qüestió important, i jo crec que és una miqueta el que no s'està posant com a focus prioritari, perquè tothom se sent trist quan un bosc es crema, perquè el que queda després de l'incendi és una imatge visual impactant, és una imatge desoladora, però és una imatge que durant tota l'evolució del planeta ha existit. És a dir, els incendis formen part del cicle natural dels ecosistemes, ja siguin mediterranis, ja siguin atlàntics. Veiem incendis a zones on, en teoria, i fa molt de fred, parlo, per exemple, del Canadà. Els incendis que hi ha al Canadà, a zones que són pràcticament boreals, que estan molt a prop del Pol Nord, poden ser incendis massius i autènticament devastadors. Clar, aquí entra el dilema, no? És el que deies tu, Alberto. Val la pena arriscar la vida d'una sola persona per salvar una part d'un bosc, una part d'una muntanya? I jo, per mi, la resposta jo la sé, la meva. Val molt més la vida d'una persona. És a dir, si s'ha de cremar un bosc, ja sigui el Bierzo, ja sigui les Mèdules, ja sigui un parc natural d'alt valor, sempre han d'estar per sobre. Per què? Perquè la natura li costarà més o menys. Algunes espècies, ara en parlarem també, quedaran més o menys afectades. Però tenen una resposta, una resiliència, que aquesta paraula hi ha alguns sectors que no els agrada, la paraula resiliència. Els caçadors, per exemple. Pels caçadors, doncs, no hauria d'existir la resiliència. Haurien de poder ells controlar tot, absolutament, el que creix, el que mora i el que reprodueix. Doncs no és així. No és així. Afortunadament, la natura té uns cicles. Els incendis també tenen uns cicles. I això qualsevol persona que ho miri, que miri l'històric d'incendis a Espanya, a Galícia, a Catalunya, a qualsevol regió on hi ha incendis, es pot comprovar que la fase més complicada, més terrorífica, per dir-ho així, dels incendis, no és ara, no és ara amb el canvi climàtic. Era als anys 80, als anys 90, a Catalunya, per exemple, i vàrem tenir incendis monstruosos, incendis d'una extensió enorme. Clar, ara es barreja tot una mica. Ara es barreja que si el monte está sucio, que este mantra también, Alberto, el monte está sucio, hay que limpiar el monte. Que, clar, la gent de poble, la gent que viu a poble, sempre diuen, no, és que nosaltres abans ho teníem tot net. Nosaltres abans fèiem llenya. Nosaltres abans portàvem el bestiar a netejar el sotabosc. Clar, aquí és on entra aquest joc de mitges mentides o mitges veritats que arriba a ser molt confús per les persones que no coneixen la dinàmica dels ecosistemes i, sobretot, la dinàmica forestal. Llavors, Alberto, per fer-ho potser una miqueta més simple, tu com ho explicaries a un paisano, a algú de la teva terra o algú que viu a poble, que sempre ha de ser més important salvar vides humanes, que les pèrdues materials, lògicament, també s'han d'intentar salvar, que no hi hagi pèrdues materials, però que els bombers no estan per apagar tot el que crema. Els bombers estan per defensar, precisament, les vides i les possessions materials de les persones que viuen a prop del bosc. Com ho explicaries de forma senzilla?
Bueno, yo creo que cuando el fuego está, en esta ocasión llamó a la puerta de muchas casas, en esas situaciones cualquier brigada prioriza el evacuar personas y el salvar cuerpos. Uh-huh. Digamos que, de un cierto modo, se deja quemar el fuego, o sea, el fuego del monte, para salvar vidas. Y es evidente que se hace así. O sea, es una cuestión prioritaria y, bueno, yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo. Porque esta vez entró un pollo.
Sí,
una
sí.
Cosa que no había ocurrido. Arrasó varios pueblos, de hecho. Y, por suerte, no ha habido pérdidas humanas. Y digo por suerte porque algunos se han quedado allí a pesar de las llamadas de atención para salvar su casa y tal. Y bueno, yo también digo que si decimos que hay que salvar el pueblo antes que el monte, también hay que salvar las personas antes que las casas, en un momento dado.
Bueno, yo también parlava dels propis bombers o ADFs o... és a dir, tot l'operatiu que es desplega quan hi ha un incendi de grans dimensions, que de vegades es posa el focus en perimetrar l'incendi, en portar gent a llocs on no és segur portar-los. Quan dic gent, em refereixo a bombers o equips auxiliars de bombers. Hi ha hagut algun mort, desgraciadament, amb aquests incendis dels que estem parlant. No han estat ciutadans, no han estat pobladors.
Bueno, eren voluntaris.
Era algun voluntari, exacte. Que quan parlo de cossos auxiliars, també incloc els voluntaris. Llavors, clar, aquesta és la part, no?, que a mi em fa més mal, per lo que et deia, no?, perquè un bosc ens pot agradar més o menys, quedarà un paisatge desolador, però tu saps que al cap de 50 anys tornaràs a tenir un bosc i de vegades no cal ni fer cap gestió concreta, cap gestió dirigida. De vegades el propi bosc es recupera de forma natural.
A mí hay una cosa que me llama mucho la atención y que yo creo que es una clave aquí en Cataluña para haber cambiado un poco las dinámicas que tú bien decías en los años 80 y 90 frente a la actualidad, que yo veo que en Cataluña cuando hay riesgo de incendio los parques naturales los cierran y no dejan pasar a nadie. Y a mí me parece una medida súper adecuada. Es decir, si sabemos que los incendios están provocados por personas, pues es lo más lógico es no permitir a las personas entrar en determinados espacios.
Sí, sí. Totalmente.
Pero que ardió en Galicia, tristemente además, han ardido varios emblemas naturales de Galicia. Uno de ellos es Penatrebinca, digamos que es nuestro Pedraforca. Uh-huh. Ese monte, no es el más alto de Galicia, pero es como ese monte que todos tenemos en mente, ¿no?, como una seña de identidad para Galicia. Penatrebinca ardió durante una semana sin que nadie fuera, porque la Xunta no tuvo a bien declarar el incendio en su momento. Entonces ardió hasta llegar a una joya que tenemos allí, que es un bosque de tejos, que es el único de Galicia, que se llama el Teixadal de Casal. Ajá. Uh-huh. Es un bosque de tejos de 200, 400 años. De un lado lo tienes lleno de pizarras, de minas a cielo abierto de pizarra, uh-huh, con su correspondiente vertedero de pizarra, con sus aguas contaminadas por plomo, y del otro lado tienes una zona que reiteradamente arde, pues normalmente por temas de pasto para ganado. A veces también para abrir espacios para caza. Tristemente, esa zona, que tiene un altísimo valor ecológico, la única figura de protección que tiene es Red Natura, que sabemos que a la hora de la verdad la Red Natura es papel mojado, ¿no?
Es flojo, sí, es flojo.
Entonces, no es un parque natural siquiera. Ni reserva de nada, ni no. Y habría que preguntarse el por qué también. ¿Por qué no se protege efectivamente? Porque los parques naturales no están dotados de medios para en un momento dado cerrar el parque, crear un parque y en un momento dado si se tiene que cerrar, que se cierre. Claro. No quita que caiga un rayo. Pero bueno, caerá uno entre un millón.
Bueno, de hecho, ya lo sabes tú, que los rayos no son la principal causa de los incendios, sino que la mayor parte de ellos se deben o bien a la mano directa, es decir, a provocar el incendio de forma intencionada, o bien a descuidos, a accidentes, como puedan ser de origen agrícola, maquinaria, etcétera. Clar, el tema és aquest, no? Que és el que et comentava abans, Alberto, que jo crec que s'ha d'apuntar, sobretot, cap a la part política, i fins i tot et diria a la part autonòmica. Aquí a Catalunya tampoc és per tirar coets, eh? Vull dir que no és que tinguem una gestió exemplar a nivell d'incendis. El que sí que tenim a Catalunya és molta gent que s'estima la terra, que s'estima el territori, i que quan veu una columna de fum, el primer que fa és agafar el mòbil i trucar al 112. Clar, jo entenc que en territoris que estan més despoblats, com puguin ser algunes zones de Galícia, algunes zones de Lleó, doncs allí és més complicat detectar l'incendi quan aquest comença. I aquest és l'avantatge que tenen aquests incendiaris. Aquí hem de parlar també de la diferència entre piròmans i incendiaris. L'incendiari és el que provoca el foc de forma intencionada, i el piròman és una persona que té algun tipus de trastorn mental que li fa jugar amb el foc, que li agrada doncs veure com crema un bosc o qualsevol altra substància inflamable. Llavors, el piròman tindria un tractament diferent d'un incendiari. Incendiari és aquest, per exemple, aquest ramader que vol tenir pastures per les vaques i que sap exactament en quina època de l'any ha de cremar. De fet, passa sovint, i si vols m'ho confirmes, Alberto, que això sé sobretot a Astúries. A Galícia no em sona tant, però a Astúries és durant l'hivern quan hi ha alguns incendis forestals extensos. I dius tu, com pot ser que Astúries estigui cremant a l'hivern? I justament no és per un rayo, com decías, sinó és perquè hi ha persones del món rural que es dediquen a cremar boscos per tenir pastures.
Sí, de hecho, yo sé, sí, se dice que cuando sopla el viento de determinado punto cardinal, va a arder seguro.
Claro.
O sea, eso lo tienen, en Astúries lo tienen clarísimo. Yo tengo un amigo que es David Álvarez, y que de eso os pasaré el contacto algún día, que esto te lo puedo explicar muy bien. Está relacionado hasta un 65% los incendios forestales en Asturias con la ganadería. Había una cosa que eran las brigadas de investigación, las gripas, que prácticamente las desmantelaron. ¿Por qué? Porque señalaban precisamente a ese sector que es muy importante a la hora de recaudar votos en Asturias. Entonces me interesaba señalar a ese sector, ¿no? Y llegaron incluso a castigar a agentes del Seprona por señalar a ese sector, y de hecho cerraron unas oficinas del Seprona por señalar a ese sector, concretamente en Asturias.
De unido.
Para, porque, y fíjate que los gobiernos son antagónicos, pero al final el modus operandi es el mismo.
Sí, sí. Realment hi ha un problema polític. Deixant de banda el tema polític, que òbviament és molt complicat de solucionar, i sobretot en aquestes zones despoblades on el pes de cada votant és superior, per la llei de Ont, cada voto de una zona despoblada tiene más peso específico que el voto de un ciudadano de una zona urbana, de una zona poblada. Això és així perquè també políticament interessa que sigui així.
Hombre, te puedo poner un ejemplo, perdona que te interrumpa.
Sí, sí, tant.
En Asturias, ¿cuántas provincias tiene Asturias? Es uniprovincial.
Correcto.
Pues lo han separado en tres. De forma que hay como tres zonas electorales, una la del oeste, otra la del este y otra la del centro. Las tres pesan lo mismo a la hora de mandar diputados. ¿Qué pasa en el centro? Que tú en el centro tienes Oviedo, Avilés y Gijón.
Claro. Lo más
donde vive el 80% de Asturias. Claro. Entonces, el voto del 80% de Asturias vale la mitad que lo de las salas, que son rurales.
Fíjate tú. Que desbarajuste. Per això et deia que a nivell polític és molt complicat trobar una solució directa, una solució ràpida. L'altra possibilitat que jo veig és la de la divulgació, és la de canviar la mentalitat del món rural per intentar fer entendre que el bosc és el patrimoni de tots, que el paisatge és el patrimoni de tots i que al final, si hi ha un ramader que té 3.000 vaques, els beneficis seran només per aquell ramader, no per tota la comarca, que és una mica el que passa també amb les explotacions intensives. Aquí a Catalunya, ja ho saps, tenim granges intensives de porcs i les dejeccions d'aquests porcs s'escampen per tot el territori i acaben contaminant tots els aqüífers de Catalunya. No és problema d'una única comarca, no és un municipi el que està contaminant. És uns quants municipis d'algunes comarques els que exporten aquestes dejeccions, aquests purins, cap a territoris que no tenen porcs, que no tenen granges i que reben aquest adob orgànic a un preu molt ajustat, és més econòmic que l'adob inorgànic, i de pas doncs alliberen d'aquest residu a les granges que el produeixen. Llavors, clar, aquí també hi ha complicitat política, complicitat administrativa, i aquest és un dels problemes que tenim a Catalunya, que en altres zones no tenen, no? Clar, si tu tens les vaques, com dèiem, no?, les tens amb una extensió de 100 hectàrees, per dir alguna cosa, o de 1.000 hectàrees, lògicament, l'impacte que puguin tenir les seves dejeccions no és el mateix que si tu tens 10.000 porcs en un sol municipi. Clar, aquí a Catalunya la perspectiva és diferent, però en el fons també és una qüestió política. Llavors, com es podria conscienciar el món rural d'aquest problema? Perquè la gent que viu a ciutat no tornarà al món rural per tenir els seus propis porcs, les seves pròpies vaques. Això no passarà, això no és un escenari possible. Com es pot convèncer el món rural de que siguin més solidaris, de que entenguin que és un problema de tots, no només del món rural? Yo
creo que es un problema de educación, básicamente. Quiero decir, al final, tanto da el mundo rural como el urbano. En Galicia ocurre hace mucho tiempo, ¿no?, que digamos que el campo es como algo a lo que no se le da importancia, ¿vale? Y el monte, si no está produciendo pinos y eucaliptos, entonces es algo que no vale nada. Entonces falta esa apreciación del mundo natural en absolutamente todos los estamentos de la sociedad.
Bueno, y hay una cosa, ens queden 2 minuts, Alberto, i una cosa que jo sempre intento transmetre, sobretot a Twitter, que és potser el lloc on tinc un altaveu no més important, però potser sí més flexible, no? I a Twitter intento sempre dir que la divulgació per adults s'ha de fer amb llenguatge d'adults. Tu no pots ser el govern, no pots ser un institut de recerca, no pots ser una universitat i fer infogrames com si estiguessis adreçant-te a nens de parvulari. Llavors, jo crec que aquest és un primer tema que s'hauria de tractar. És a dir, si tu vols informar els adults que viuen a la ciutat, els adults que viuen al poble, els has de tractar com a adults i com a persones responsables de les seves accions. Jo crec que aquesta part, només aquesta, ja ajudaria a entendre moltes coses, a eliminar mantres, que si el monte está sucio, que si los cazadores somos los que estamos cuidando la naturaleza. Aquest tipus de mantres I ho dic en castellà perquè estem parlant de la zona afectada, que és Espanya, però és que a Catalunya passa exactament el mateix.
Sí,
no trobes que seria una manera de, també de començar a cuidar el llenguatge, no?
En 30 segons, si us plau.
De fer servir aquest llenguatge més d'adults, de persones responsables. Com ho veus?
Yo creo que sí, que haría falta un poco esta divulgación y tratar a la gente con vosotros de frente también, pero con una base. Yo creo que también hay que empezar con una base potente de educación ambiental en la educación reglada.
Sí.
No puede ser que toda la educación ambiental se base en la educación no reglada, de campamentos, de gente voluntaria, de tal. No, esto se tiene que meter absolutamente en el ciclo escolar de todo el mundo, para que ya cuando ese niño es adulto se le pueda hablar como un adulto de temas de naturaleza, porque si no tiene una base, tampoco te va a entender lo que tú le dices. Quiero decir, hay que implementarlo en absolutamente todos los estamentos. Y ya aprovecho una última puntilla, digo, el hombre hace falta tanto en la naturaleza que solo hay que irse a Chernóbil y ver cómo después de una explosión nuclear la naturaleza se regeneró sin la ayuda de nadie.
Sí, sí, efectivamente.
Contaminada, sí. Pero allí no entra nadie y las cosas van bastante mejor dentro de Chernóbil que fuera en alguna otra.
Sí, sí, en el peor de los casos, no actuar a veces es la mejor actuación posible. Sí, sí, correcte. Doncs bé, arribem al final. Gràcies, Alberto. Deixo que acomiada el programa
gràcies,
la Marina.
Sí, sí, moltes gràcies, Alberto, per tornar a estar amb nosaltres. Ja hi vas estar la temporada passada. Moltes gràcies aquest cop per tornar i fer 5 cèntims d'aquests incendis que hi ha hagut aquest estiu.
Moltes gràcies a vosaltres.
I moltes gràcies a tu també, Joan Ramon. Ens veiem la setmana que ve.
Molt bé, a disposar.
Que vagi molt bé. Avui volem tornar a descobrir mites i llegendes del mar Mediterrani, sobretot de tota la nostra costa catalana. L'anem recorrent al llarg de les setmanes per descobrir històries fantàstiques i criatures marines que són un mite, o no? Avui en descobrirem més, Oriol.
Doncs efectivament, Marina, tornem de nou una temporada més a aquesta secció de mites, de llegendes del nostre mar, del nostre Mediterrani, i ja la temporada passada ens acompanyava, ja aquesta ho seguirà fent, el Joan de Déu Prats. Joan de Déu, molt bona tarda.
Molt bona tarda, encantat de saludar-vos.
Doncs hi tornem a ser una temporada més per desgranar mites, per desgranar llegendes d'això que tenim tan a prop i que tant desconeixem, el mar.
Sí, són llegendes, són històries, són mites, són... De fet, no hi ha llegendes d'oficinistes o de funcionaris, no? En canvi, doncs, de pescadors, de contrabandistes, de mariners n'hi ha. Llavors s'ha d'aprofitar aquest patrimoni.
I tant. Doncs centrem-nos en la d'avui. Avui ens centrarem en la zona de Barcelona, el mar a Barcelona. Què té de diferent? Com és aquest mar de la ciutat, de la capital catalana, de la ciutat comtal?
Sembla que les llegendes i els mites hagin de passar als boscos, a les muntanyes, al camp, però també passen a les ciutats. No sempre Barcelona ha estat una gran ciutat, però sí que, en concret, on està situada Barcelona, amb el litoral català, és una inflexió de la costa. De cop i volta, la costa, que baixa bastant vertical des de Girona, quan arriba a Barcelona, baixa més horitzontal cap al delta. Doncs aquesta inflexió fa que hi hagin més turbulències en aquest mar, que s'ha de recordar que la plataforma litoral, que és el continent que continua sota el mar, no acaben els continents a les platges, sinó que continuen per sota de l'aigua fins a arribar a les planures abissals, doncs a Barcelona només té 7, 8, 9 quilòmetres, 9 quilòmetres de profund, de longitud de la costa, baixa 1.000, 1.500 metres al mar. Llavors allà s'amaguen moltes coses davant de Barcelona.
Doncs descobrim-les, no? Entrem-hi en aquesta profunditat, en aquest mar. De què és el que parlem quan parlem de mites de la zona del mar a Barcelona? Potser parlem de pirates?
També parlem de pirates. Primer de tot, una mica comentar aquesta part geogràfica, comentar els animals que hi ha en aquestes planures abissals. Vull dir, a Barcelona cada primavera passen ballenes, que es poden veure, també hi havia catxalots, i ja ho parlarem amb el proper programa, però els catxalots tenen una part mítica, deien que era el peix mular i que també tenia tota una sèrie d'històries que ja explicarem, i també, evidentment, el tema dels pirates. S'ha de pensar que Barcelona abans el que era la Barceloneta, que és una és un barri, que és una península, perquè té mar a banda i banda, una hi ha el moll i l'altra hi ha les platges, doncs abans era una illa, o la illa que es deia l'illa de Maials. Maials sembla ser que era una mena de contrabandista de Menorca que tenia el seu campament base en aquesta illa i que després, posteriorment, doncs es va enllaçar amb la terra. Aquesta illa anava tenint aportacions de Sarroses del Besòs i aleshores, doncs, davant de l'estació de França hi havia aquest illot amb contrabandistes i finalment es va ajuntar a la costa. Doncs allà també diuen que qui viu a la Barceloneta ha d'anar al tanto perquè el mar recorda i se li poden emportar a les cases i enfonsar-se. Llavors deien que al principi s'havia sacrificat a una persona, s'havia posat a un bagul i s'havia tirat al mar, doncs com a ofrena a aquest mar que mai s'emporti aquesta terra fràgil que és la Barceloneta, no? Però perdona, tu em parlaves de pirates, veritat?
Sí, sí, jo no sé per què, mireu, pensava que la zona de... Com que per aquí al Maresme també hi estem molt avasats, Barcelona no ho tenim pas gens lluny, dic, això deu anar per aquí.
Barcelona era difícil que entressin els pirates o que fins i tot desembarquessin vaixells enemics dels genovesos, dels castellans, d'altres pobles, perquè tot el que és la platja davant de Barcelona, en aquell temps no hi havia moll, el moll és del 1500, doncs eren com profunditats o sorres movedisses. Aleshores, només els pescadors o els mariners sabien com entrar i sortir de Barcelona. Tots els altres quedaven encallats perquè, com et comento, hi havia aquestes sorres subterrànies, subaquàtiques, que es anaven bellugant i, per tant, era tan difícil entrar a Barcelona que fins i tot Barcelona no va tenir muralla de mar fins a igual al segle XVI o així, i abans estava tot emmurallada, però la platja no, perquè era molt difícil d'entrar. Però en canvi a Badalona sí que era molt més fàcil d'entrar i allà van haver doncs moltes ràtzies pirates, com també tenim un barri a Barcelona que es diu Can Tunis, i molta gent o llegendes diuen que és perquè allà arriben els pirates de Tunísia. Hem de recordar que els pirates venien del nord d'Àfrica. Àfrica només està a 500 quilòmetres de les costes catalanes, amb línia recta, i aleshores es propiciava que hi arribessin amb facilitat. I diuen que Can Tunis es diu així perquè venien pirates barbarescos d'aquella zona d'Àfrica. La història sembla que va per una altra banda i sembla ser que hi havia una masia que era del senyor Antunis i aleshores doncs, va acabar distorsionant-se d'aquesta manera. Però si anem una mica més avall, a Castelldefels, allà hi ha de les torres de defensa de guaita més impressionants del país, gairebé. Castelldefels està a l'altra banda del Llobregat i encara podem visitar aquesta mena de búnquers del segle XVI, que eren les torres de guaita per vigilar si venien els pirates, però també per refugiar-se els pagesos si podien tocar terra, no? I n'hi ha unes que són magnífiques i convido a visitar. I després hi havia els pirates de llegenda, com en Barbarroja, perdó, que era un pirata que no era pirata, sinó que era almirall turc, situat al nord d'Àfrica, Argèlia, però per la gent d'aquí era un pirata, un corsari, i hi han moltes llegendes i parlen del vaixell pirata fantasma de Barbarroja, que navegarà sempre com a l'holandès errant, perquè en una ocasió, no a Barcelona, sinó a Cadaqués o a Sant Feliu, al nord de Catalunya, doncs va posar peu a terra en un moment en què s'estava fent missa i tenia 990 anys que havia mort, li faltava el número 1000 i va matar el capellà, van destruir l'església i aleshores, com a acte de revenja del cel, doncs el va condemnar a no tocar mai més la terra i està sempre navegant amb una navegació fantasma, que també a vegades, i ara ho parlarem, deien que es veia davant de les costes de Barcelona.
Déu-n'hi-do, tema de vaixells fantasma, eh? Impressionant, això. Què treba dir també de noms? Hem de parlar d'un nom, de Sinibald Mas. Qui era Sinibald Mas?
Bé, això ja ens trasladem al segle XVIII. El Sinibald Mas era un mariner que tenia moltes ganes de ser pilot de vaixell, però ja era una mica més gran de les edats que corresponia per entrar a les escoles oficials de Cádiz, de Cartagena, i aleshores doncs, el que va passar és de que va tenir la mala sort i alhora la bona sort de que una de les seves navegacions que ell anava per aprendre doncs, el van capturar els pirates, en aquest cas primer pirates anglesos, després pirates argelins, i amb aquests pirates argelins va estar un any com a captiu, però dintre del vaixell, i per tant va aprendre molt, sobretot de pilotar, i després, quan ja van pagar el seu rescat i va poder tornar, es va dirigir a Barcelona i a la Junta de Comerç li va proposar de fer una facultat de nàutica, que és la primera facultat de tot l'estat espanyol, no? El va fer a la Barceloneta, en un pis de la Barceloneta, després ara la facultat està a Pla de Palau, que està a prop. Allà dintre, Pla de Palau, hi ha la maqueta del vaixell més gran de Barcelona, una mena de galió que ell utilitzava per ensenyar amb els mariners. I la cosa és de que l'estat espanyol va entrar en guerra amb Anglaterra i ell va agafar tots els estudiants de la facultat i els va enrolar en un vaixell corsari. La diferència entre els corsaris i els pirates és que els pirates eren lladres de mar i els corsaris anaven en nom de la monarquia del seu país i aleshores, doncs, si capturaven un vaixell havien de passar una part de diners diguéssim, a la corona, no? Però imagineu-vos, no?, que tu vas a la facultat i de cop i volta t'enrolen com a corsari a defensar les costes catalanes. I aquest era en Cinema Almas, que no té estàtua a Barcelona ni Altafulla d'on ell era, però que és una de les persones que va modificar el port de Barcelona, va fer també de rotes per viatjar cap a Cuba i al mateix temps va fer aquesta facultat on alhora els alumnes eren també corsaris.
Déu-n'hi-do, vas a estudiar, diguem-ne, i acabes fent-te corsari, i caram, quin canvi, això.
És un canvi molt gran. A part de la facultat aquesta, va anar també el que es deia Jordi Farragut, que era de Menorca, de les famílies que van fer la conquesta en Jaume I, i va estudiar a la facultat aquesta de Barcelona, i aleshores, després, ell va ser un dels lluitadors de la guerra d'independència dels Estats Units, i el seu fill, en David Farragut, aquest ja era nord-americà, però fill de menorquí, doncs va ser un heroi molt gran de la guerra de successió nord-americana, va ser el que va capturar Nova Orleans pels federats, pels del nord, i hi ha moltes poblacions, barris que es diuen Farragut, fins i tot hi ha una nau de l'Star Trek que es diu Farragut, no? Doncs el pare d'aquest senyor va estudiar també en aquesta facultat a Barcelona.
Caram, caram, caram. Hem conegut a Sinibal Mas i coneguem també el Puig de les Falsies.
Bé, això és una mica el que comentàvem abans, de que Pla de Palau, que és un lloc que era molt cèntric de Barcelona i de fet era la porta de mar, a Barcelona s'entrava per muralla i tota la gent que entrava en vaixell pel portal del mar, al costat de la Barceloneta, i allà on ara hi ha la llotja, doncs hi havia això que diuen el Puig de les Falsies, que era com un turonet on es posaven els mariners als vells llocs de mar a explicar històries, i aleshores explicaven històries això de vaixells fantasma, explicaven històries d'illes perdudes, explicaven històries de criatures abissals, i allà es reunien perquè era la porta de Barcelona, el mar Mediterrani. No, potser nosaltres ens imaginem a l'Atlàntic o als mars del sud com llocs on hi ha huracans o hi ha marejades, però el Mediterrani, amb les llevantades i també amb les profunditats que té, que són molt grans, doncs també creava la imaginació d'aquests vells mariners, que si vols ja n'explicarem alguna ara.
I tant, doncs sí, sí, expliquem-ne alguna, que encara tenim uns minutets.
Doncs ja veiem, per exemple, aquestes illes perdudes que deien els mariners que trobaven, com per exemple la illa Iman, que sembla ser que els vaixells no s'hi podien apropar gaire perquè llavors els claus dels taulons amb què estaven construïts els vaixells doncs anaven cap a la illa, o si anaven a trepitjar la illa, les sabates, els claus de les sabates els hi quedaven clavats allà, i aquesta illa doncs no se sap si existeix o no existeix, però el trobaven aquests mariners que estaven allà. Després també tenim, per exemple, tenim una illa que existeix, que és la illa de la Rata, que està davant de Cap de Creus, del far de Cap de Creus, que és el primer lloc on es posa, on surt el sol a la península Ibèrica. Doncs amb aquella illa, que en principi existeix, doncs també diuen que allà hi ha monstres a les profunditats marines i que si la gent creu aquella illa pot aconseguir molts diners. Sembla ser que té aquesta llum daurada per una qüestió dels primers rajos de sol i perquè també el mineral d'allà és com la mica, no? Però això que comentàvem una mica de l'illa Imant, doncs també a Formentera, molt a prop d'Eivissa, hi ha el que es diu Esbadrà, que és una mena de penya que surt 500 metres per sobre del nivell del mar, i allà hi ha interferències molt sovint de fenòmens magnètics. Fins i tot els coloms se desorienten, alguns avions doncs, també perden el nord, i, per tant, d'alguna forma, aquestes illes, entre cometes, inventades, podien tenir alguna referència a illes reals. Hi havia la illa de Judes, la illa del Dimoni, la illa dels dofins amb mamelles... Hi havia moltes illes, i aquestes històries de les illes s'explicaven doncs, amb el Puig de les Falsies, que era on els vells marins explicaven les seves aventures marines, no?
Déu-n'hi-do, vaixells fantasma, illes perdudes, Déu-n'hi-do, mar a Barcelona, quants misteris que té i que tenia, eh? Com també les cordes de vent, això no sé què són, Joan de Déu.
Mira, normalment quan un navega diu que navega a 10 nusos, a 20 nusos, no? I es diu això perquè antigament doncs, es tirava una corda en ple de nusos des de la proa i tot el trajecte que feia fins a la proa, doncs tants nusos tenia aquella corda amb el trajecte que havien fet amb la navegació ràpida, doncs sabien els núvols, els nusos que navegaven, no? Doncs d'aquí va quedar el fet de que aquests nusos tenien una màgia i que tu podies portar una corda de nusos i tu navegaves a vela, però si havia poc vent podies treure el nus d'aquesta corda, un nus de la corda que propiciava vent. Era com vent que estava retingut dins de les cordes. I aleshores, doncs bé, qui tenia una corda de vent podia navegar més ràpid. Els vents, també hi ha la illa dels vents on estaven tancats i algú els va obrir el sac dels vents i aleshores naveguen a vegades enfollidament, però d'altres hi ha calmes, no? I llavors quan hi havia calmes doncs hi havia aquestes cordes de vent que qui les tingués podia navegar més ràpid.
Avui, Joan de Déu, ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta estona i per haver-nos explicat totes aquestes curiositats del mar a Barcelona que han sigut molt, molt interessants.
Moltes gràcies, fins la propera.
I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest 24 de setembre del 2025. Nosaltres marxem, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, aquí, a Ronda Mar. Que vagi molt bé.
No s'assembla cap altre. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I know this much is
La xarxa.